Veus de casa, variant Pi. Preguntes infreqüents.
Anem amb variant Pi, anem amb aquesta secció, aquest espai de, per a filosofia que es porta el nostre col·laborador Rafa Sartorio. Bon dia.
Bon dia, Anna.
Bon dia. Avui, a més, ja m'has xivat de què parlarem, i és que sé que avui parlarem de l'obediència. A més, has titulat la secció Per què obeir? I sí, pareix una pregunta infreqüent, com resa el nom d'aquesta secció, perquè el normal és obeir, no?
Sí. En la sessió anterior veiem que el món és opac. Amb l'exemple de les dues taules, la taula científica i la taula natural. I veiem també com aquesta opacitat se'ns oculta. És dir, veiem el món transparent, sense problemes, com si les coses foren com pareixen. Això es diu habituació. Ens habituem a allò que hi ha i ho considerem normal. Això que diu la gent jove, és lo que hay, no? Allò normal és allò conegut, no cal fer preguntes. La normalitat anul·la la possibilitat de qüestionar.
I és per això que dius en l'altra ocasió que la filosofia és la reeducació de la mirada. Aprendre a desaprendre.
Sí, veure normal, allò normal i viceversa. I així poder fer-te preguntes apropiades, de vegades, generalment, contràries al sentit comú. És a dir, que això passa igual amb la ciència. Mira, per exemple, en sociologia. Una pregunta del sentit comú. Per què hi ha tanta delinqüència? La sociologia fa la pregunta a la pregunta. Primer, es qüestiona què és la delinqüència. I veus que la delinqüència és simplement part de la desviació. Aleshores, canvies la perspectiva. Veus la delinqüència d'una altra manera.
Perquè el reformador social, l'artista, el creador és una persona que com que se desvia d'aquesta norma, no? Que no segueix les regles.
Clar, és un desviat en aquest sentit, exactament igual que el delinqüent. No segueixen les regles, no? I la reformulació ens du a invertir la pregunta. En aquest cas diríem, com és possible que tinguem taxes tan baixes de delinqüència? No? És a dir, en situacions esteses de pobresa, de misèria, de precarietat... Per exemple, mira l'enquesta de condicions de vida del 2020, no? Més d'un quart de la població, 26,4%, està en situació de risc de pobresa. Un 7% està en situació de carència material severa. És un misteri, no? Que hi hagi tan poca delinqüència.
I és un misteri com també és l'obediència, no? Des de petits ens diu que hem d'obeir a tot aquell que siga considerat una autoritat. Primer, als nostres pares, després els nostres professors, el nostre cap, un jutge, o també un guàrdia o un policia. Estem educats per aquesta tradició d'obediència, perquè mai se'ns ocorre a preguntar-nos allò que planteges com el títol d'aquesta secció, que és per què obeir?
Sí, i no obstant això, aquest de l'obediència és un dels temes més absolutament estranys, en sentit fort, als que podem enfrontar-nos en la nostra vida.
En efecte, per què obeir? Una vega fórmula sembla increïble que mai no haguem pensat en això, no?
I no obstant, cal esperar al segle XVI perquè algú es formuli aquesta pregunta. I, per cert, la formulació d'aquesta pregunta és la que dona origen a la teoria política moderna. Fins aleshores tot el món s'havia formulat la pregunta de sentit comú, la pregunta contrària. Per què alguns pocs no obeeixen?
I ara la pregunta s'invertix. El que abans semblava més obvi i més lògic resulta constituir un problema que mai abans havíem vist ni plantejat.
Sí, i és fascinant aquesta situació en què apareixen els nous horitzons de visibilitat. Els moments històrics en què allò que mai s'havia dit, allò que mai s'havia gosat preguntar, apareix per primera vegada formulat explícitament com un problema.
Vale, llavors, ara el repte és respondre a la pregunta com és que tots obeixen?
I la primera resposta la trobem en una obra que inaugura, com et deia, la teoria política moderna. És el Tractat de la servitud voluntària, que se subtitula amb un títol també molt, molt bonic, Contra l'U. No? Està escrita en 1549 per un jove Etienne de la Boétie, que en aquell moment té només 18 anys. Aquesta obra s'escriu en 1649, però és publicada per Montaigne pòstumament en 1574. La resposta és molt moderna, i és el costum i l'educació. Per què ho veiem? Doncs pel costum. I per què suportem la tirania? La Boití es pregunta, però el tirà és u, per això diu contra l'u, no? U és la tirania. Diu, nosaltres som tots. Diu, però aleshores, com és possible que no acabem amb les tiranies, no? Bé, i entorn d'aquesta pregunta sorgeixen una nova problemàtica. És a dir, tot un conjunt de més preguntes, no? Per què el poder? Com ens entreguem tan fàcilment a la submissió?
I la resposta és?
Bueno, apareixen moltes respostes. L'estupidesa és la tanca de Jean-Jacques Rousseau, no? Allò, recordes, el tractat? Diu, el primer que va posar una tanca i va dir, això és meu, i va aconseguir que els altres fossin tan ximples que en fessin cas, doncs mira, ahí tens l'origen de tots els mals. Bueno, ahí tens l'origen... Clar, ahí tens l'origen de la societat civil. Fixa't que el problema no està tant en que algú digui, posi una tanca i digui, això és meu. El problema, diu, són els altres, no? Els babaus que... i estan d'acord, no? I que no diuen res, no? Que els sembla perfecta aquesta apropiació privada i, per tant, això, bé, doncs és, segons Rousseau, l'origen de la societat civil, no? Aquesta és la primera resposta. Hi ha altres respostes. La tradició, naturalment, el pacte, la por, la violència... En tot cas, així neix una ciència nova, un àmbit nou de reflexió, això que es diu un continent teòric nou, no?
Clar, perquè obeïm perquè està bé, i ser desobedient, per lo contrari, està malament. Això ens han ensenyat de menuts. Que el xiquet obedient és el xiquet bo. Llavors, obeïm perquè som bones persones i també obeïm perquè ens obliguen. Ens obliguen i tenim por a les persones que manen, llavors volem fer el que diuen. Però també ho fem per utilitat social, no? Perquè si ningú farà cas, llavors es produiria el caos total.
Sí, i podem examinar els valors dels arguments, no? La tradició, el costum, l'autoritat... no ens porten molt lluny. I el poder d'ordenar de la llei no pot escamotejar la qüestió de si la llei és justa, perquè una cosa és la legalitat i una altra és la legitimitat. I pel que fa al caos que deies, caos previsible per la falta d'obediència, que és molt cert, cal també analitzar la contribució de l'obediència al caos.
La contribució de l'obediència al caos. A veure, què vols dir amb això?
Doncs per examinar això hem de començar per un altre enigma, que és el nazisme. El nazisme és un enigma, perquè la pregunta és com va ser possible l'Holocaust. Nosaltres associem els assassinats, les matances, les destruccions i la violència a la maldat i la barbàrie. Aleshores, eren malvats els alemanys? Eren primitius? Bé, probablement era la població més civilitzada i instruïda del món, i amb un sistema polític, la República de Weimar, que era, sens dubte, la democràcia més avançada del món, no? Aleshores, la pregunta és com pot ser? I per respondre a aquesta qüestió neix la psicologia social, i és, per exemple, tot el que representa l'escola de Frankfurt, no? Que estudia l'arrel d'aquest sistema polític i ell ho xifra amb la personalitat autoritària, no? I es fan una sèrie d'experiments sobre l'obediència. La conclusió és que no eren salvatges, no eren sàdics, no eren violents, eren obedients.
És molt antiintuïtiu, perquè sempre donem per suposat que és la desobediència el que porta a este desordre, al caos, a l'anarquia, a la violència, que veiem en este gran exemple.
Sí, i és justament a l'inrevés. L'obediència ens fa assassins, però assassins a l'engròs. Bé, per estudiar experimentalment la qüestió, un psicòleg social, Stanley Milgram, va elaborar una sèrie d'experiments l'any 1963 i fins als anys 70 a la Universitat de Yale, bueno, tots aquests experiments, doncs, va escriure un llibre que és central amb la teoria sociològica moderna, que és el llibre es titula Obediència a l'autoritat, no? Doncs si vols podem explicar una mica aquest experiment.
Per favor.
Mira, imagina't que som els subjectes experimentals. Els subjectes experimentals són els que fan l'experiment, no?
Escovalles, va.
Molt bé, aquesta és la paraula. Ens diuen que participem ja saps que sempre se'ls enganya, no? Tu, si tu saps el que estàs fent realment, doncs no seria un experiment. Bé, doncs els participants els diuen que, ens diuen, imagina't que som nosaltres, que participem en un experiment per investigar com el càstig afecta a l'aprenentatge.
Vale.
No? Bueno, és una... bé, és un experiment, diguéssim, de pedagogia. Ara la nostra tasca consisteix a aplicar corrents elèctriques a un subjecte que està lligat a l'altra habitació.
És com que tenim un botonet, no?
Tenim un botonet, tenim una màquina, allà una màquina que posa les descàrregues i una sèrie de botons,
vale.
I aquests botons està marcat el voltatge que té.
Vale.
I aquests botons van augmentant la seva intensitat, no? Bé, com que es tracta de veure com el càstig, en aquest cas la descàrrega elèctrica...
és que és callero.
No, sí, augmenta la capacitat de recordar, doncs fem que aquesta persona, l'experimentador, vaja, diu una llista de paraules i la persona l'ha de repetir. No cal dir que aquesta persona és un actor i que està conxabat amb l'experimentador, no?
Clar, en realitat no donem descàrregues elèctriques, però no ho sabem.
No, evidentment no ho sabem, i si haguéssim donat descàrregues elèctriques haguéssim fregit a uns quants.
Com
veurem ara, no? Sí. Doncs bé, aleshores ens diuen que cada vegada que aquesta persona, que aquest subjecte falli, no repeteixi bé la llista, doncs li hem d'aplicar una descàrrega. Bé, doncs comencem. No repeteix bé, descàrrega, s'equivoca, una mica més, cada vegada falla més. Anem augmentant. 50... hi ha un límit a la maquineta que està clarament establert, que posa 450 volts. I posa risc per a la vida. O sigui que tu saps que si arribes aquí, pues estàs posant en risc la vida de la persona que se suposa que està fent l'experiment, no? Bé, doncs comencem.
I no me digues que la gent arriba.
Sí, ja veuràs, comencem. 50, això normal, no passa res. Sentim, no?, pues una petita queixa. La persona està a l'altra habitació, nosaltres la podem sentir cridar, 100 volts, sentim cridar una mica més fort, 150 volts, comença a suplicar, 200 volts, 250, plora, comença a cridar molt, insisteixo, no cal dir que és un actor, però el catedràtic, l'experimentador, t'anima. Endavant, segueix. No et preocupis, si no encerta, has d'augmentar el càstig, perquè amb això consisteix l'experiment. Per tant, endavant. Vale, i ara farem la pregunta. Què penseu que passarà? Fins on arribaríeu vosaltres?
A mi m'agradaria poder dir que no continuaríem.
Això diem tots, no? Clar que no continuaríem. No som punyeteros psicòpates, no? I és una cosa més interessant. Quan es fa la pregunta a psicòlegs, psiquiatres, naturalment, si no coneixen l'experiment... He de dir que avui en dia trobar un psicòleg que no conegui l'experiment és molt difícil. Però bé, la Juan Carlos I també otorga títols de psicologia. Bé, quan preguntem a professionals que no coneixen l'experiment, diuen que només els psicòpates arribaran al final. Val, quin percentatge d'individus arribaran al final a torrar, a fregir a la víctima? Estan disposats a arribar als 450... vols que clarament posa en perill la vida d'aquesta persona.
Pues, a veure, pel que dius me dona la sensació que serà més de l'1%. Entonces, llavors vaig a dir un 15, un 20%, va. I a veure l'audiència que aposta des de la comoditat de sa casa.
Molt bé. I la resposta és 65%.
65%?
65%.
Més de la meitat?
Això es replica naturalment a moltes persones. Molt més de la meitat, més de la meitat.
És terrorífic, eh?
Sí, fa molta por, no? I mira que es tracta d'una simple autoritat acadèmica. És dir, no és cap autoritat governativa,
clar,
política...
Clar, això és un professor.
Ni religiosa, exacte, no és un jutge, no és un policia... De fet, no és cap persona en poder. I els participants no estan en cap relació de dependència. De fet, ni els paguen.
Ah.
Són persones voluntàries, no? No tenen per què obeir. I menys obeir per matar una persona, no? Però ens han ensenyat a obeir, no? Esperem demostrar que la majoria està disposada a cometre actes immorals si una autoritat li ho demana. És evident les conseqüències que té això i l'explicació del fenomen del nazisme, no? Que no és l'única explicació, però que és una explicació molt important. No?
És que si és una qüestió d'autoritat, qualsevol persona pot tindre autoritat. I per ells com que és algo que tindríem que aprendre, no? Tindríem que ensenyamos també a ser desobedients, a saber quan no fer cas.
Efectivament, havíem d'implantar un sentit democràtic i crític de l'obediència. I sobretot defensar i entrenar el dret i el deure a desobeir quan alguna cosa va contra la nostra consciència, no? Construir, doncs, una moral civil, cívica.
I, clar, parlàvem abans de l'Holocaust i, clar, això es fa pensar si un 65% de la gent, segons l'experiment de Milgram, és capaç de portar les coses fins a tal extrem, els que han dut a terme l'Holocaust també han sigut gent normal. Vol dir que tots tenim el mostre dins, no?
Bé, no exactament. Aquesta és la visió comuna d'un cert pessimisme antropològic molt reaccionari, que és la idea de la maldat natural de l'ésser humà, no? Una idea que remunta al concepte teològic de pecat. I de fet és el contrari, perquè si mires el que l'experiment demostra, i l'abominable experiment social del nazisme confirma, és que el monstre no està dins, sinó a fora. És a dir, no és l'individu, sinó les circumstàncies, el context social, les institucions polítiques, les que ens converteixen en assassins. Aquells alemanys corrents, aquells botxins voluntaris de Hitler, com titula el llibre de Daniel Goldhagen sobre la Shoah, formaven part d'un sistema criminal dissenyat per construir aquest tipus d'individus i establir les condicions d'obediència, de submissió, de despersonalització, d'embrutiment, que resumim amb la paraula feixisme. Són aquestes estructures assassines que després naturalitzen, banalitzen, com diu Hannah Arendt, el genocidi.
Però, clar, aquestes estructures també les han creat les persones, no?
Les creem les persones i les creen les institucions. Però les institucions són més decisives aquí, perquè són les que determinen la conducta dels individus. És una relació dialèctica, no?
Però es vull dir això, que no som tots responsables de formar part en la construcció de les institucions?
Sí, el que passa és que nosaltres venim al món amb una societat i amb un món que ja està organitzat.
Clar.
És a dir, i és el pes de la llei, és el pes del costum, és el pes de la tradició. I naturalment que això ens podem sobreposar, però les en fi, condicions són sempre les que s'imposen, no?
Clar.
El que és la nostra moral i les nostres actituds que són també un producte social.
Manera que en aquest context que ens presentes és més important que mai esta pregunta que avui hem plantejat, el per què obeir, que en la meva opinió, vamos, és un exemple de la filosofia brutal, és una pregunta infreqüent, com Déu mane. Però bé, se'ns està acabant el temps i abans d'acabar suposo que ens tens preparada una cita, no?
Doncs sí, una cita de Charles Percy Snow, que és un filòsof molt conegut per la qüestió de ell va encunyar el terme de dues cultures per referir-se a la contraposició entre la cultura científica i la cultura humanística, no? Bé, i subratllava la importància de les dues, no? I la cita és aquesta. Diu, quan contemples la llarga i ombrívola història de l'home, veuràs que s'han comès molts més crims horribles en nom de l'obediència que en nom de la rebel·lió.
De per descomptat, a partir de lo que ens has contat avui, ho tinc claríssim. I a més és que això toca un tema fascinant que bueno, a mi m'interessa moltíssim i crec que també pot interessar moltíssim als nostres oients, el tema de l'origen del mal, que vull pensar que el tractarem algun altre dia en més detall.
Doncs el tractarem.
Perfecte.
Molt bé.
Doncs tanquem la secció d'avui de preguntes infreqüents, d'aquesta pregunta infreqüent que avui esperem haver resolt en resolució. Moltíssimes gràcies, Rafa Sartorio, per vindre una setmana més.
Moltes gràcies, Anna.